tant sense concretar, de presos polítics, entre ells, com ha confirmat el president Pedro Sánchez a les xarxes socials, hi ha 5 espanyols. Arribem així a les 10:04. Tots els detalls d'aquest anunci demà a les 7 a l'Informatiu Matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La Casa Blanca a Washington és el centre del món. Bé, que ho sabien els extraterrestres de Mars Attack quan varen arribar a la Terra amb la farsa que venien en so de pau. A la mínima presumpta agressió desintegraren el Colom de la Pau en ple vol i a la Primera Dama en ple atac de pànic. El centre del món és a Washington, des d'on es disputen en temps real els jocs de guerra, com si fos una partida d'ordinador. Matthew Broderick, en aquella pel·lícula de ciència-ficció dels anys 80, jugava contra Joshua. Ho recordeu, els que tenim una edat, fins que se'n va adonar que estava a una partida de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Quina llàstima que avui no tinguem les paraules de pel·lícula d'Antoni Camps, perquè també podríem haver viatjat al centre de la Terra i quedar-nos-hi una estoneta a recer.
Jamás había visto nada como esto, ni siquiera en sueños.
Ni yo tampoco.
Globen, creo que ya hemos avanzado bastante.
Ya sabía yo que ibas a decir eso.
Hemos descendido a mayor profundidad y hemos estado bajo la superficie terrestre más tiempo que nadie en la historia. Hemos cumplido con la ciencia.
Axel, ¿qué quieres decir?
Quiero convencer a tu tío para que busquemos la forma de salir de aquí.
¿Pero por qué? Es que no te gusta este sitio.
Porque quiero casarme contigo. Ese es el porqué.
Un entra i surt del centre de la Terra amb qualsevol excusa, ja ho sentiu. I aquesta escena, per cert, és d'una pel·lícula espanyola de 1977, Viaje al centro de la Tierra, que adaptava el famós llibre de Jules Verne i que va dirigir, en aquest cas, Juan Piqué Simó, que també se mereix una secció especial d'Antoni Camps. L'any 1864, Jules Verne s'imaginava que un grup heterodox d'humans aconseguia arribar al centre de la Terra, gràcies a la ciència, però sobretot a la curiositat que els empenyia. Resseguint el centre, vos convida a situar-vos en un lloc geogràfic i temporal bastant més proper. Any 2026. Mallorca. Ja hi ha consens en quin és el centre geogràfic de l'illa. Sineu, Lloret de Vistalegre, Sant Joan... Hi ha un monòlit de pedra ben plantat a la zona de la comuna de Lloret que diu que el quilòmetre zero de Mallorca és just allà. No sé si ho hem de donar per bo, ens ho demanam, la ciència hi ha de dir la seva. Andreu Ramis, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per ser amb nosaltres. Avui que hem triat la paraula centre, en Andreu Ramis és doctor en història, entre altres moltes coses, curador de l'edició del calendari folclòric de Mallorca, de Rafael Ginard, juntament amb Miquel Esbert, i president del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears. I Andreu, crec que també he d'afegir que nascut a Lloret de Vistalegre, eh?
Efectivament.
A veure, ja que xerrant de quin és el centre geogràfic de Mallorca, els sineuers se poden fiar del que digui un lloritar sobre quin és el centre exacte de Mallorca?
Bé, això els hauríeu de demanar a ells, però jo crec que, sent com són, sineu, vila la primera, poden estar ja ben conformats, no? I, a més, vull dir, a principis del segle XX ja hi ha es va recollir una llegenda que explica per què és que a Sineu tenen el pen del món, que no és ben bé el centre, i Llorito té la comuna. Per tant, jo crec que poden estar ben tranquils i ben satisfets.
Sí, sí. Feim dos cèntims d'això d'espern del món. Què és i on està situat?
Bé, és una llegenda, vull dir, que varen recollir els folcloristes de final del segle XIX i principi del segle XX, que explica que el món gira a l'entorn d'un pern que està situat a baix, just avall del campanar de l'església de Sineu, i que aquest pern, que és un axis mundi, un eix, no? Ha d'estar ben engreixat i per això cada nit de cap d'any es balla retoll s'escolar se'n cuiden, no podria ser d'altra manera, de tenir-lo ben engreixat.
Perfecte.
I a causa del món saturat.
No? Exacte, que el món giri, que no sigui per si no ve, que el món giri.
Efectivament.
Encara que estigui com està aquest món. I avui parlam amb en Andreu Ramis, perquè ell, amb en Toni Ginar i en Joan Bausà, varen publicar un estudi titulat El Centre Geogràfic de Mallorca, percepció del territori i identitat local. A veure, també relacionat amb el que ara dèiem, hi ha unanimitat en quin és el centre, o encara hi ha molts centres que es disputen, o molts de municipis que es disputen aquesta centralitat?
Sí, bé, és obvi, vull dir que a partir d'acceptar que la qüestió de la centralitat és una percepció, no hi ha unanimitat, no? Vull dir, i tradicionalment hi ha quatre municipis que tenen poderoses raons per argumentar que cada un d'ells té centre. No? Estaríem parlant de Sencelles, estaríem parlant de Costitx, estaríem parlant de Sineu, estaríem també parlant de Sant Joan i, òbviament, de Llorito, que són els que, o som els que tenim la raó absoluta. No?
A veure, i quins càlculs s'han de fer per arribar a aquesta conclusió?
Bé, jo crec que aquí hem de diferenciar dues qüestions, no? Una, quina és la tradició, diríem-ne, popular, no? Vull dir que ja veiem que té una dilatada història, no?, de reculls de llegendes i de creences i percepcions tradicionals, i per altra part, les aportacions que pugui haver fet la ciència, i sobretot la ciència geogràfica, a partir de finals de segle XX i fins i tot a principis de segle XXI. No? En aquest darrer cas, jo destacaria dues aproximacions que, entre cometes, podríem dir o podríem qualificar d'acadèmiques, que són, en primer lloc, l'estudi que va comanar l'Ajuntament de Costitx l'any 1992 a l'UIB, vull dir, perquè determinàs on estava dins el terme de Costitx el centre de Mallorca, i la rèplica, entre cometes, que va promoure l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre davant el Ministeri de Fomento durant l'any 2005. No? Per tant, aquests dos darrers estudis, o aquestes dues darreres aproximacions acadèmiques, són les que, d'alguna manera, des punt de vista científic, donarien continuïtat en aquesta percepció col·lectiva, no?, de que cada un d'aquests municipis està en possessió del veritable centre.
Val, idò, que encara està... És a dir, encara no saben quin és el centre real, no? Si és que n'hi ha.
Bé, és que el centre real el tenim cada un de nosaltres dins nosaltres mateixos, no? Aquí hauríem de fer referència en aquella famosa rondalla d'en Jordi de Racó, de mossa Toni Maria Alcobé, sobre el debat de la real, no? Vull dir que li demana davant una pregunta del rei on està el centre de Mallorca, i ell demana en el seu cuiner, un frare espavilat, on és el centre? I diu, aquí mateix, no? O sigui, tirau cap a llevant, cap a ponent, cap a migjorn, no cap a tramuntana, veureu que per tot hi ha la mateixa distància. Sí. Per tant, la cosa va per aquí.
Sí, sí, sí. I, Andreu, perquè és important, però, saber quin és el centre d'Illa, fins a quin punt dona identitat al municipi?
Sí, bé, és una qüestió el tema de la territorialitat, que s'identifica com un element més, no?, de la configuració de la identitat, no? No només en els municipis, sinó a qualsevol indret. Si anau a Google i cercau una d'aquestes preguntes recurrents i fàcils, dones al centre de la Unió Europea, veureu com, a mesura que ha anat creixent, la Unió Europea s'ha anat desplaçant al centre. Vull dir, per tant, és un tema que, igual que les fronteres, igual que els punts de contacte amb els veïns, generen, no?, una apropiació, no?, territorial. No? Uh-huh. Això, per tant, ens movem dins el món de les percepcions col·lectives i l'objectivitat, vull dir, l'han de considerar en aquest sentit, no? Uh-huh. Vull dir, ningú li dona importància, però tothom el vol tenir.
Sí, sí.
I no val que el tinguin els veïns, no? Per tant, aquesta és una mica considerar, no? Vull dir, per tenir, estar en possessió d'un element territorial com és la centralitat, no? Vull dir, genera, vull dir, un sentiment de pertinença col·lectiva, no? Vull dir, un sentiment de, entre cometes, posició d'avantatge respecte als altres, no?
Sí, sí.
I això és el que, sí, el que diríem, no?, que justifica aquesta ben entesa competència. No?
Uh-huh, sí, sí, sí. I m'imagino que heu fet recerca de tradicions, de documents, d'elements etnogràfics relacionats. No sé si en destacaríeu algun.
Sí, jo crec que n'hi ha alguns d'aquests tradicionals que potser tinguin segles i que se recuiden sobretot en el canvi del XIX al segle XX, no?, que són, per exemple, la llegenda del Pou de Judí, no?, a Sencelles, que té, just a davant a Roberts, que té un tap, no?, vull dir que si el lleven l'aigua del món s'escolaria per aquell forat, no?, sí. O el mateix Pen del Món, que ja hem esmentat al principi, o el Pou de Solanda, a Sant Joan, que és un cas molt singular, no? No propi o no exclusiu només de Mallorca, sinó també d'altres indrets, i és que és un pou tan profund que les santjoaneres, quan necessitaven el sedàs per cendre la farina abans de pastar, si no el trobaven a casa seva, cridaven en el pou, i les dones de les antípodes, és a dir, dones situades enmig del Pacífic, prop de Nova Zelanda, els hi facilitaven el sedàs, no? I clar, vull dir, jo crec que aquestes són algunes de les llegendes potser més conegudes, no? Mm-hmm. I a partir d'aquí, bueno, hi ha distintes variants i la gent les manté més o menys vives, no?
Uh-huh. I actualment hi ha algun esdeveniment relacionat amb reivindicar aquesta centralitat, aquest centre, o no?
Bé, jo una activitat no és pròpiament dins el calendari anual, però jo crec que acabes de donar una bona idea.
Sí,
no?
Jo també, ara que ho deia, també ho he de sentir, també ho pensava.
A Llorito, per exemple, així com tenim la festa del Saquet, no estaria gent malament tenir una commemoració del centre, no?
Sí.
Però sí que és cert que és un argument, vull dir, per elements, per exemple, de publicitaris, com han fet algunes associacions Cineu, com és el col·lectiu relacionat amb Díngola, o és el cas d'incorporar aquests centres, en el cas de Lloritós Obvi, a guies de visita o itineraris didàctics i culturals, per exemple, per dins la comuna. I jo crec que sí, que hi ha un sentiment, no? Un sentiment col·lectiu que si fa no fa, mantén el foc colgat. No?
I d'aquí tenim aquest centre. De moment no hem arribat a una conclusió definitiva, vull dir, no podem posar un gran titular, Andreu, hem de ser això cautelosos en aquest sentit, però aquí tenim el perquè i també totes les tradicions que acompanyen aquesta idea de quin és el centre geogràfic exacte de l'illa de Mallorca. I t'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio. Andreu, avui que xerram de centre, que hem triat aquesta paraula polisèmica per entre avui i demà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch.
Palma. Palma de mi mano, palma de mí. Romana en tus entrañas, árabe en todas tus lunas, con guiño sefardí. Para el pintor, siempre un boceto. Del poeta, un paseo, melodía para el cantautor. Del marinero, su mejor puerto.
Hem començat viatjant al centre de la Terra, hem seguit cercant el centre de l'illa de Mallorca i ara, per anar reduint el cercle, entrarem en el centre de Palma. Acompanyats, ja sentiu, de la música i de la veu de Jaume Anglada, a qui enviem des d'aquí una abraçada enorme i tota l'energia d'Ivetres Ràdio. Hi ha un barri situat en el districte centre que es coneix com a Puig de Sant Pere. Limita amb els barris de Jaume III, amb la Llonja Born, amb el Port de Palma i amb el barri de Santa Catalina. Està delimitat pel torrent de la Riera i per les antigues murades de ciutat. Els seus carrers són empedrats, són estrets. Segons com, quan hi passeges, pareix que el temps no ha passat, que s'ha aturat. Però és un barri que és la suma de moltes fases històriques, des de la islàmica, que va dissenyar la seva fesomia, a la de comerciants, de pescadors, els anys de la droga, també, de les posteriors reformes, i ara la gentrificació. Han tocat la porta del casal de barri que gestiona l'Associació de Veïnats i ens ha obert Dani García.
Pues yo soy Dani García, soy un actor, director de teatro y guionista que en estos momentos estoy dirigiendo el casal de barrio del Puig de Sant Pere, más que dirigiéndolo, gestionándolo a través de la Asociación de Vecinos, porque la persona que levantó este proyecto, el casal de barrio, mi compañera Laura Cora, que es un poco el artífice de todo el proyecto, ha sido una de las grandes damnificadas, perdón, por el problema de la vivienda. Se tuvo que ir de la isla y la única forma, de alguna manera, de poder seguir sosteniendo este proyecto era que yo me implicara a full time, porque si no, no era viable. Así que esta es un poco la historia. se habla de la vivienda, pero también hay una cosa que me interesa mucho, que es la tristeza. La tristeza de Mallorca no se habla. Se habla siempre de dinero, se habla siempre de rentabilidad, se habla siempre de capital, que es lo malo del capitalismo, que no habla de personas, solo habla de productividad. Y nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa es que no se habla de la tristeza, no se habla de cómo tu barrio se transforma, cómo dejas de conocer a tus vecinos, cómo cambia tu vida, vas cumpliendo años y esa transformación que es aterradora no se habla. Solo se habla de los beneficios, del dinero, del dinero, del dinero. Y es una cosa muy, muy terrible.
Habituales a l'ombra dels soportals, la història se'n feia clara d'uns segles transcorreguts.
El passat 19 de desembre es va estrenar l'obra de teatre Barri, 50 anys del Puig de Sant Pere, que va dirigir el propi Dani García, basada en els testimonis dels veïnats i de les veïnades que s'apropaven al casal.
Y he tenido la oportunidad de ver y de escuchar muchas historias y es increíble que este barrio, el Puig de Sant Pere, ha sido un referente, casi diría histórico, para Palma, porque aquí han pasado muchísimas cosas, han convivido múltiples tipos de personas y se ha creado un movimiento social muy, muy, muy fuerte que se ha ido comiendo y desapareciendo con, pues eso, con esa oleada de llamémosle ciudadano europeo con un nivel adquisitivo infinitamente más alto que el que tenemos aquí en España, en la isla, y se ha ido de forma silenciosa comiendo el espacio hasta que llega un momento en que toda esa diversidad, de todo ese movimiento vecinal, en toda esa cultura propia, esa lengua propia, todo esto se ha perdido, o sea, se ha disipado, quedan algunas cositas, pero nosotros aquí prácticamente en el Puig de Sant Pere podemos decir que se agoniza totalmente, no hay prácticamente movimiento vecinal, el que hay es muy pobre y bueno, y ya notamos muy fuertemente esa presencia europea que no está dispuesta a integrarse en la cultura mallorquina, sino hacer de Mallorca un escenario snob donde ellos tienen la sartén por el mango y donde no tienen intenciones ninguna de integrarse mayoritariamente. Y hablo así desde el conocimiento, ¿eh? Quiero decir que no, esto no es ni un berrinche ni nada, sino que yo soy una persona que he tenido la suerte de ir viviendo en Mallorca en periodos, o sea, he estado viviendo aquí 3 años, me he ido 2, me he vuelto 2 años más y me he ido 4. Entonces, yo tengo una perspectiva y me muevo en unos sitios que esto que estoy diciendo es, además, es demostrable. Tenemos muchas actividades que tienen que ver, bueno, pues con lo físico, yoga, pilates, intercambios culturales también en cuanto a cocinas, por ejemplo. Eso es una cosa que nos encanta, participar con las diferentes asociaciones de otros países para hacer talleres de cocina. Tenemos un grupo de consumo donde tenemos contacto con diferentes proveedores de producto local de aquí de Mallorca. Montamos, por supuesto, el Mercadet, que hemos tenido muy mala suerte en los 3 últimos y los hemos tenido que suspender por lluvia, pero bueno, en febrero, 14 de febrero, esperamos otra vez estar ahí. Luego también tenemos el Reper Café, que es una iniciativa por la que el año pasado nos dieron un premio, un reconocimiento. Es una iniciativa muy guay porque no solo reparas las cosas, sino que nos reeducamos en eso de no tener que tirar, sino a reutilizar y a darle, a prolongar la vida de las cosas y no comprar y tirar, comprar y tirar, comprar y tirar. Todo esto, de todas maneras, es muy importante que quede claro que quien lo ha gestionado, quien ha tirado de esto, ha sido Laura Cora. Todas estas cosas que te he hablado, incluido el documental que ha dirigido Luis Hortas a través de la productora Cinética, fue un empeño también de Laura por hacer un proyecto audiovisual. Luis Hortas pertenece a nuestra asociación de vecinos. Es muy importante que el nombre de Laura Cora quede ahí como realmente la que promueve y ha promovido todo esto. Siempre digo que el futuro de Mallorca lo tengo delante cada día cuando entro y salgo del casal, porque está la puerta del casal a mano derecha. Tengo una casa que cuesta, bueno, que se ha vendido por 1,5 millones de euros, que lo han comprado un matrimonio alemán, de los cuales sus hijos van a un colegio alemán, donde la única que habla algo de castellano es ella, él nada, o sea, nada, no está, está, él está cero integrado. Y luego enfrente hay dos edificios, pero uno de ellos que es de protección oficial, y ahí estamos. Busco un centro de gravedad permanente, un lugar del que no me quiero bajar. Seguiré buscándolo toda mi vida, como un náufrago que no llega nunca a su
hogar. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és història.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu unes tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù.
Una de les excepcions de centre ens diu que és el conjunt de tendències polítiques que se situen en una posició equidistant entre la ideologia de la dreta i la de l'esquerra. A Espanya, en temps de la transició, va ser determinant la Unió de Centro, la Unió de Centro Democrático, que va englobar partits de diversa índole entre demòcrata cristians, socialdemòcrates, liberals i regionalistes, entre altres. Adolfo Suárez s'hi va integrar com a independent, es va convertir en president del govern després de les eleccions de 1977, va governar fins a la desfeta de l'UCD l'any 1981, quan va fundar també el Centro Democrático y Social.
En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, de tus sueños y de tu alegría, en el centro siempre está la esperanza. Sueños y de tu alegría, en el centro siempre está la esperanza. En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, de tus sueños y de tu alegría, en el centro siempre está la esperanza.
Buenas noches, señoras y señores. Creo que por mucho que algunos se empeñen en lo contrario, la labor realizada por UCD a lo largo de toda su gestión de gobierno serà considerada com una de les més importants de nostra història.
Mentrestant, a les Balears va començar a fer camí la preautonomia a la figura destacada del polític Jeroni Albertí, membre també de la Unió de Centro Democrático, que a les eleccions autonòmiques del 83 ja se va presentar com a candidat d'un nou partit, que segur que vos sona, Unió Mallorquina. Miquel Palleres, periodista, articulista, benvingut a Cateva, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser nosaltres avui. Centre sa paraula, agafam aquesta excepció que té a veure amb sa ideologia política. Diries que hi ha consens a l'hora de definir què és el centre polític més enllà del que ens diu el diccionari?
Bàsicament et centra, sí, et centra, tothom entén el que és. Se trata de la moderació enfront de la radicalitat, la capacitat de negociar amb qui sigui sempre, la flexibilitat de les teves posicions i pensar i actuar seguint el principi que sempre és millor un mal acord que la puresa de fruit de la duresa ideològica que te dugui a anar a un autosatisfactori desacord. Hi ha gent que s'estima més una bona brega que un bon sopar. El centre pragmàtic i moderat sempre cerca s'acord. Bàsicament això és. No, hi ha gent que se'n riu del centre, perquè, però en realitat la falta de precisió de definitòria des del punt de vista polític o ideològic seria exactament igual que se del centre, se del centre, se de la dreta o se de l'esquerra, perquè ja m'ha dirat si hem d'explicar avui en dia a qualcú que vengui de Mart que és l'esquerra o la dreta d'Espanya,
seria
molt complicat.
Seria complicat.
Però bàsicament tothom entén que és el centre, que és la moderació i la capacitat de pacte.
Val. I en tot això que dius, diries que els partits, els grans partits, en aquest país, PP, PSOE, se senten més còmodes en el centre que definint-se de dretes o d'esquerres?
Sempre s'ha donat per fet que les eleccions se guanyen en el centre, que el centre és el que mou el milió de vots decisius. Però això des de 2015 aproximadament ha canviat. I en aquests moments, per exemple, el PSOE no s'ha... Els seus dirigents, si qualcú s'hi fixa amb aquest detall, parlen de socialisme i d'altres, de ser progressistes, però allò de la socialdemocràcia que s'entenia aquest centre-esquerra ja no s'utilitza gaire. Hi ha una voluntat, perquè els seus socis no són justament de centre, d'amagar més. És una retòrica, és un fons. Hi ha gent que troba que en Zapatero és prou manco que poc, manco que soviètic. Jo no crec que sigui tant, però sí que és vera que en aquests moments el centre, des del punt de vista de l'esquerra, està molt mal vist i, per tant, com a mínim, com a retòrica, no s'utilitza tant com s'utilitzava, per exemple, fa 20 anys.
Va.
A la dreta, encara a la dreta, el PP encara usa allò del centre-dreta, però cada vegada més i cada vegada és hora d'analitzar què és exactament, en aquest cas, i clarament és també retòrica, perquè les seves posicions polítiques, i inclús també les ideològiques, s'han endurit moltíssim, per exemple, amb immigració. Per tant, no són bons temps per centre, la moderació, el pragmatisme i la capacitat de pacte.
Vamos a votar, vamos a ganar, vamos Ciudadanos, vamos España.
I a Espanya teníem un partit que era Ciutadans, que se considerava de centre i liberal, que se va convertir en la tercera força política a les eleccions nacionals del 2019, superant només per 200.000 vots el Partit Popular. I avui tenim a Vox, partit d'extrema dreta, que esdevé la tercera força a les eleccions de 2023. Tant han canviat, Miquel, en només 4 anys?
No, han canviat, però no només en 4 anys. Els canvis emergeixen d'un corrent sociològic profund i se fan visibles en superfície a les eleccions quan aquest corrent és molt fort davall de la mà, a les profunditats. Aquest corrent passa per tot Europa, passa als Estats Units, passa a tot Occident d'ençà de la crisi de 2008. Tot allò de les retòriques dels nostres governants, que no pot quedar ningú enrere, que se deia allò de la pandèmia, la crisi derivada de la pandèmia. No, és que ja hi estaven, molt de milions de ciutadans estaven havent quedat enrere. En aquest moment, les estadístiques oficials m'ho diuen que Espanya va com un tiro, diuen Sánchez. Però la realitat és que tu vas en els caputxins, me refereix que Palma,
sí,
a la gent que va demanar, augmenta cada dia el número de persones de saqueo, no donen l'abast donant a l'hora de donar a menjar a la gent que en reclama. Els poblats aquests improvisats de barraquisme, de xabolisme, que se diu correctament, creixen sense parar. A Palma n'hi ha una 70 ja. Realment anant com un tir, ja. Sí, però no sé ni aquí ni peguem estir, eh? Uh-huh. Ens estan pegant en altres mateixos. Uh-huh. I, evidentment, això té un reflex a la superfície política que és a l'antisistema. I avui en dia, per moltíssima gent, sobretot els joves, a l'antisistema, per definició, els vots.
Uh-huh. I així van també les enquestes. Avui parlem de centre, a l'excepció de partit, d'ideologia, feim amb en Miquel Palleres. A les Balears tenim, jo deia abans, Unió Mallorquina, series partit de centre per excel·lència, amb aquesta definició que més donaves en el principi del que és el centre polític?
Sí, sens dubte. Durant la transició, a Balears hi va haver un intent que va ser la Unió Autonomista de Josep Medià Pericàs, però va fracassar les eleccions de les primeres eleccions generals democràtiques del 15 de juny del 77, i després, quan UCD comença a tenir greus problemes de funcionament, que de fet pràcticament en va tenir tota sa vida, el seu màxim exponent a Balears, que era en Jeroni Albertí, va començar a imaginar una opció a l'estil del seu admirat Jordi Pujol de Catalunya i crear un partit estrictament de centre i autonomista regionalista. I així va néixer l'octubre de 1982 Unió Mallorquina, que tenia la voluntat de ser un partit que pogués pactar amb uns uns altres, però no només per ser frontissa. I això és la diferència de Unió Mallorquina, d'en Jeroni Albertí en la Unió Mallorquina de na Maria Antònia Una. En Albertí no tenia una voluntat només de ser frontissa, sinó que aspirava íntimament, diríem, a que es bloqueja entre el PP i el PSOE li permetés, com va passar a Catalunya, ser ell el president i ser UM el gran protagonista. No va ser així, i UM va que va com va que va.
Val, no va ser així, efectivament, a les eleccions del 83, on pràcticament havia un empat tècnic entre en Fèlix Pons i en Gabriel Canyelles, PSOE-PP, se va decantar per donar la presidència en el Partit Popular, va fer president en Gabriel Canyelles.
Bueno, el decantaren, en realitat.
Sí, això seria una altra història molt interessant. Però, clar, aquí ja va fer, el primer dia, com qui diu, ja va fer paper frontissa. Per tant, això hagués de determinant la seva trajectòria.
Sí, no? Sí, però en realitat no era frontissa, perquè la frontissa se pot obrir de les dues maneres.
Bé, també.
Ahir no li varen deixar mai obrir. Ja. Ell tenia com es conegut deutes i els varen amenaçant executar els avals que li permetien funcionar els seus negocis. I que, en conseqüència, ell no va pactar mai en l'esquerra, a diferència de Namunà. Ell sempre va pactar en qui li ordenaven que pactàs, que eren Gabriel Canyelles i Aliança Popular, que és el Partit Popular d'ara, que se deia abans d'Aliança Popular. Això és la realitat. I així va ser el 83, i va ser el 87. I fruit del seu malestar personal, perquè ell no se sentia bé, va ser que ell volia trencar i contínuament traicionar els pactes que arribàvem amb Canyelles. I la relació entre tots dos era terriblement dolenta. Fins al punt que va crear, dins aquest malestar, va crear dins el propi Unió Mallorquina un grup que va trair en Albertí, clarament. I quan el 92 se posa al front de Unió Mallorquina, en Maria Antònia Munà, el seu record de la traïció en Albertí sempre la tindrà present, sempre. Uh-huh. I per això sempre ella deia que s'estimava més tenir tres, però fidels, que set o vuit, i traïdors.
Uh-huh. Ja. I la va tenir perquè va permetre també els pactes, el primer pacte d'esquerres en aquesta comunitat autònoma, també va governar en el Consell de Mallorca, torna Unió Mallorquina, i diries que hi ha espai per centre avui a les Balears i a Espanya, Miquel?
En el conjunt d'Espanya ho dubt molt. Ara per ara no se veu, i tal com estan les coses en els dos blocs i la radicalitat de posicions polítiques un contra els altres, que per exemple, això és tan intens com que basta veure el mitjan de comunicació d'una trinxera i de l'altra, que és com actuen, la possibilitat d'espais d'intersecció, d'acord, de pragmatisme, fins i tot de negociació, encara més, de convivència sense insults, és impensable a hores d'ara. Per tant, el centre ho té certament negre, o molt, molt malament. A Balears és una incògnita. El PI cerca el seu la seva supervivència, la situació és molt dolenta, va quedar sense representació, cosa que ja és indicativa de la situació, i els famosos 30.000 vots que Mallorca hi podria ser, perquè bàsicament són a Mallorca, no així a Eivissa ni a Menorca, que podrien donar, és cert, un diputat o dos, en aquest moment està per veure que sigui així. I, de fet, el PI ha intentat un pacte que ha fracassat i pareix ser que és d'Unió Mallorquina, que volen reneixer Unió Mallorquina, se presentaran pel seu costat. Si això fos així, la capacitat de supervivència d'uns i d'altres seria tendent a zero.
Uh-huh. I d'aquesta anàlisi mos feia moltes ganes xerrant-ho avui, Miquel, avui que han triat aquesta paraula centre com a eix conductor d'entre avui i demà. Com sempre, mil gràcies.
A vosaltres.
Cerco un centro di gravità permanente que no mi faccio mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un cerco.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Que me regalaste cuando te fuiste, no te la llevaste. Ya no la uso, suficiente me recuerda a ti al café. ¿Te acuerdas de la carta que escribiste a mano? La quemaste, pero eso fue en vano. Ya no la tengo, no la tengo, pero nunca la olvidé. Si escuchas mi nombre y te duele, no te asombres. Mujeres...
Aquí ens teniu amatent des del centre neuràlgic de la ràdio pública, arribant al final d'un nou capítol d'Entre avui i demà i sense perdre el centre. Això mai. En Miguel Soler ha estat en el control tècnic. Gràcies a part de tot l'equip de Deacorda i d'IB3 Ràdio. I ens toca baixar barrera. I ho feim amb una dona que està en els comandaments d'un bon centre.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Avui ens ajuda a baixar la barrera del programa la biòloga i investigadora Salut Deudero, directora del Centre Oceanogràfic de Balears, que depèn de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Benvinguda entre avui i demà. Salut, com estàs?
Molt bé, després de les vacances, molt bé.
Molt bé, molt bé. Tots agafant forces, eh?, per començar aquest any amb energia. I avui en aquest programa hem triat la paraula centre com a paraula polisèmica, com a fil conductor. Si en a Salut Deudero li dic centre, que li ve en el cap primer de tot?
Va bé, unió. Unió, agrupació, coneixement, de qualque manera millora de la societat, conservació de la natura... I sobretot també coneixement i progrés, cap en el progrés.
Que bé, centre, mira, no hagués pensat que me diguessis això, que me responguessis això, però crec que t'he sentit perquè dirigint el Centre Oceanogràfic de Balears, tot això que mos has dit podria estar integrat perfectament, no?
Sí, exactament. com a la direcció implica facilitar, coordinar, motivar, impulsar projectes, i de qualque manera intentar també liderar canvis. Liderar canvis cap en aquesta millora de la societat.
I què significa per tu, com a investigadora, en la teva trajectòria, ser directora de Centre Oceanogràfic de les Illes de Balears?
És un repte, perquè encara mos queda bastant a fer amb el reconeixement de la ciència, que és totalment primordial a la nostra societat, sobretot a Balears. Encara la tenim massa enfora. I com a director del Centre Oceanogràfic, només estic amb la mà, i sobretot a la Mediterrània, des de molts aspectes. És molt important. Per jo és un privilegi poder estar destinant el temps i l'energia a facilitar els projectes de recerca, que la gent, la formació, que puguin estar fent recerca en medi marí, i sobretot a un entorn tan privilegiat com les Illes Balears.
Que ja has dit amb aquesta resposta coses que de les quals podríem estirar perfectament la ciència, que pareix increïble que en el 2026 que acaben de començar hi hagi gent que la posi en entredit, i aquesta mà que efectivament a vegades pareix que li donem l'esquena i estan ben envoltats de la mà, que important que és per nosaltres. I què passa, Salut, dins un centre oceanogràfic? Quina és la vostra missió?
Evidentment, hem de fer recerca. Què vol dir recerca? Cercar recursos per poder contratar persones, comprar equipament, fer, per exemple, anar a la mà i fer... Nosaltres li donem campanyes oceanogràfiques, que és anar amb un barco, pot ser un barco de pesca, un vaixell oceanogràfic, i agafant mesures. Mesuram temperatura, mirant quines espècies allà, bussetjam... Això seria la nostra feina, que és bastant pràctica, molt, molt aplicada, però també hi ha una feina computacional, de modelatge, de predicció, de temes més d'ordinador, d'intel·ligència artificial, dins el que s'ha dit de recerca internacional. Però, bàsicament, tenim molt de contacte demà.
I m'imagino que cada projecte té la seva importància, però n'hi ha algun que destacaries, algun decisiu entre tots els que duis a terme actualment?
Sí, l'Institut Espanyol de Oceanografia, que nosaltres som part, també és part del CSIC, té convenis d'assessorament en les administracions públiques, i són grans convenis. Per exemple, hi ha una directiva que és les estratègies marines, i dins d'aquest conveni hem de fer una valoració, un diagnòstic i un seguiment del medi marí, amb una sèrie d'indicadors. Uns són indicadors més relacionats amb la pesca, altres amb la oceanografia és canvi climàtic. Per exemple, com està canviant la temperatura de la mar, com estan canviant les tormentes, les ones, quines espècies estem perdent, quines espècies invasores tenim. Tot això està dins un paquet molt gran, molt gran, que podem denominar com un gran projecte dins el marc de les estratègies marines. I fem des de la part de contaminació química, orgànica, de renous submarins, o sigui, s'avalua tot el que li pot estar passant de dolent a la mà.
Ja.
I de dolent en el sentit de com podem arribar a un bon estat ambiental.
Ja. I vosaltres que coneixeu més que ningú l'estat d'aquesta mà nostra, que depèn molt també com la tractam, quin diries que és el seu estat de salut avui?
I el comparem amb fa, a lo millor, 50 anys, realment hi ha una degradació molt, molt important. Hi ha un canvi físic, que l'hem vist acoplat al canvi climàtic, hi ha anomalies tèrmiques a Mediterrani, per exemple, a les maques més saps que heu fet, vol dir que potser està 3-5 graus més del que toca, i això té moltes implicacions dins els processos biològics i ecològics. Penseu les espècies, com, en quin moment se reprodueixen, quan els posen. Està molt vinculat a la temperatura, a la salinitat, però també estem perdent molt d'hàbitats. Així com se perden a la terra, que potser hi ha un incendi i tenim un, hi ha un foc i veiem que s'ha perdut un bosc, davall la mà també està passant això. Per què? Perquè les condicions estan canviant de manera molt ràpida. I aquesta pèrdua d'hàbitats, d'espècies i de biodiversitat, l'hem d'estudiar molt aviat i hem de posar mesures, perquè si no, arribem a un punt de no retorn, que estem perdent espècies, que hi ha extinció d'espècies. No és un alarmisme, però sí que és una realitat de que la mà podem fer moltes coses ben fetes i tenim també la part tecnològica i hauríem de tenir la part econòmica, però de moment està més descompensat cap als impactes negatius que li estem fent.
Ja. I vosaltres feu ciència i recolliu dades, aquestes dades han de servir per prendre decisions, per tant, el que passa en el centre oceanogràfic no se queda o no s'hauria de quedar dins el centre oceanogràfic. Administració pública, empreses, agrupacions, professionals, aprofiten el vostre coneixement científic?
Sí, clar que sí. Un gran client, diguéssim, de les nostres dades i els resultats són precisament les administracions públiques, tant els ministeris de transició ecològica, agricultura, pesca, o ajuntaments, governs, el govern balear, tot el que fem, per exemple, les estratègies marines o el Pla Nacional de Dades Base de Pesca, fem un assessorament directe cap a, per exemple, com s'estableixen les quotes de pesca, si se modifica un port, com canvia la oceanografia, com canvien les corrents, tot això. Nosaltres tenim la capacitat de valorar quina és la situació i com s'hauria de fer. Quan hi ha, per exemple, aspectes de geologia, si hi ha un volcà, si hi ha qualsevol tema de medi marí, tenim equipaments importants que podem donar resposta en aquesta part més pública. Però després també és molt important que les empreses mos tinguin en compte, perquè a Espanya tampoc hi ha molta cultura de col·laboració entre empresa i centres de recerca. Així com altres països, Alemanya, Estats Units, Xina, els països més que aposten més cap a la innovació, cap a el progrés, i que tenir societats que no estan basades tant en el servei, sinó que tenir una part més tecnològica i més de coneixement, això encara mos falta molt. Les empreses mos podrien, nosaltres podríem fer molta feina amb empreses en el sentit de que tenim dades, de que tenim la capacitat, i això és un tema a millorar.
I de molta feina hi ha, molt de reptes també en un moment decisiu, jo crec que per el nostre planeta, per les nostres illes, per la humanitat en general. Xerraríem molta més estona en la Salut d'Overo, però en aquest programa el temps també se'n va volant. T'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta darrera secció, Salut. Si tens algun ritual abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir un poc millor?
Jo normalment respir, faig respiracions lentes, procuro somriure i, si puc, mirar les estrelles.
M'encanta.
Una gran inspiració per jo.
M'encanta. Això vol dir que les pots veure, bé, des de la finestra.
Sí, les puc veure. Des de la finestra del bany.
Que bé. I escolta'm, a quina cançó t'agradaria que baixéssim la barrera del programa? Fins demà.
Sí, amb una cançó de Mediterrani, d'en Joan Manuel Serrat.
Vinga, que és un hit i mos encanta escoltar-la. I aquest dia que parlàvem de centre i que acabem de xerrar la Salut d'Odera, una dona de la mà, és perfecta. I de Salut, moltíssimes gràcies i bon principi d'any.
Moltes gràcies a vosaltres, bon any.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. De un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.